Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Daisy, Daisy, give me your answer do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage.
7 minuts i els haig que passen de les 4 de la tarda. Cesc Marginet, com estàs?
Hola, Mercè Raga.
Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Ja se sap això que diuen, treballar, ser feliç,
sí,
treballar per treballar, ser feliç.
Ser feliç per treballar, aquestes coses.
I entres no? en un bucle, no?
De ser feliç, treballar, treballar per ser feliç, eh? No permetre cap moment de tristesa, eh? Aprofitar la vida, ser feliços, aquella alegria, i treballar, i fer feliços els altres, i treballar, eh? Sí, sí, treballar, i al final acabes fatal.
Acabes fatal i sense parar, treballar, i no ets feliç. Bé, per què expliquem això, Cesc, als nostres oients? Doncs perquè Dopalant, que és la tirania de la felicitat, és l'espectacle que podreu veure fins al 7 d'abril a l'OFF de la Villarroel, i es parla justament d'aquesta dictadura de la felicitat, de com molts cops podem dir que la feina ens obliga, no?, a ser feliços, i ens obliguem també nosaltres a ser feliços a la feina.
Correcte.
I de fet ahir...
I a la vida, en general.
I a la vida, en general.
També.
I ahir mateix, Cesc, vam dir, va, anem a veure'ls.
Clar, vam anar ahir a 1:45 del migdia, a l'hora del vermut. Ara, ideal per anar a veure teatre. De fet, qualsevol hora és ideal per veure teatre, també t'ho diré. Aneu a teatre, sisplau.
Feu, per
favor. No, sisplau, aneu-hi. Què coi?
Clar, avui al Fabricació Pròpia doncs, tenim la gran sort de parlar de teatre i ho fem amb la Eu Manzanares, que és dramaturga d'aquest espectacle de Dopalant. Què tal, Eu, com estàs?
Doncs molt bé, molt feliç d'estar aquí.
Fantàstic. I els intèrprets de l'obra, que són el Felipe Cabezas i l'Adriana Segurado. Què tal, nois, Felipe i Adriana?
Hola, molt bé.
Mira, és que com ha començat ja el Felipe, és aquest...
M'he posat les orelles aquí, ja.
T'has posat les orelles, no? En fi, sou feliços, vosaltres, per començar. L'Eu ha dit que sí.
Jo ara mateix sí. Feliç en permanència jo crec que és impossible. Però ara mateix, en aquest moment,
sí.
Bastant.
Bé.
És important. Volem que sigueu feliços. Aquí, a la ràdio, volem que sigueu feliços. I si no ho sou, prendrem mesures.
Clar. Felipe, Adriana, vosaltres què tal? Com ho porteu, això de felicitat? Sou feliços o no?
Ai, que difícil. En aquest moment sí, també com la EU, però ser feliç tot el temps és molt complicat. Sí, hi ha moltes coses també que interrompen aquesta felicitat, no? Però sí, diguéssim sí. Que sí, som
vale.
Feliços.
I l'Adriana, com ho portem?
Sí, jo no em puc queixar. Jo estic, diguéssim que estic en una bona època, ara estic contenta, però tot i així trobo que el concepte de felicitat és una mica com... Què vol dir, no? Què és? És impossible, no? És el que deia l'Eu, és impossible mantindre'l sempre. És aleshores tenim moments i tot i que estiguis en una bona època, tens moments de tot, no? Hi ha èpoques que són doncs, més dures, èpoques que són més fàcils, que les coses et venen més de cara, o èpoques més de sembrar i èpoques més de recollir fruits. Ara és una com de recollir, està bé, no em queixo.
No et queixes.
Ai, en aquest ofici que, a més, és... La felicitat va cara i també ens hi agafem com... de cop, ja en parlarem.
Jo us preguntaria, només per començar, per situar també a l'oient si té ganes d'anar a veure Dopalant. Què hi passa, Dopalant, Eu?
Doncs mira, a Dopalant no hi passa, o sigui, passen poques coses i moltes alhora. O sigui, així com la sinopsis és, hi ha un, es passen un par d'atraccions que es diu Dopalant, per això l'obra es diu Dopalant, i és una trobada entre un treballador que treballa fent dos panda en aquest, de mascota d'aquest parc d'atraccions, i alguna cosa així com una coach emocional, però que és mig jefa d'ell, però no sabem ben bé i això ho anem descobrint.
Sí. Sense spoilers.
Exacte, sense spoilers, però sí que tenia una pregunta. Com li hem de dir al personatge de l'Adriana? Perquè és, has dit coach emocional, una treballadora de la felicitat, per
el
exemple.
El personatge es diu guia.
Una guia.
Sí, i trobo que és una bona paraula, perquè és com aquesta idea de la facilitadora, no? La persona que està allà com per ajudar-te. Després hem de veure si aquesta ajuda, fins a quin punt ajuda.
Exacte,
no?
Perquè d'això va una mica l'obra, no? D'aquesta facilitadora emocional de l'ajuda, que ajuda a un... No es panda, això sí que podem dir.
Per mi, ella és una leona. Totalment.
Clar, des del personatge del Felipe és així. Mm-hmm. Heu,
sí,
no?
Sí,
vull
sí.
Dir, això està clar.
Això, mica en mica, sí, es va desgranant al llarg sí. que avança l'obra, sí, sí. Exacte, perquè la qüestió és que hi ha aquest Ospanda fet una cosa que no està bé. I per la qual, bueno, pues estan gestionant això que ha passat, aquesta cosa que ha passat.
I hi ha una cosa que em sembla meravellosa, és a on se situa l'obra, que és a la això, farem spoilers?
Sí, igual.
Em fa por cada vegada fer spoiler, però a la sala de la calma, no? Mm-hmm. Com, surt algun referent real a aquesta sala de la calma?
Sí, en aquesta obra hi ha moltes més coses que estan documentades del que pugui semblar, i això fa molta por.
Què dius?
Sí, 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 sí.
Això em fa molta por.
Fa molta por, sí, sí. Aquestes habitacions de la calma, sí. Les metodologies que van sortint al llarg de l'obra per, suposadament, tranquil·litzar i generar bon rotllo, les dinàmiques aquestes empresarials de bonrolleres...
Sí.
Jo m'he documentat molt i vaig estar buscant per escriure l'obra molts referents reals. I a l'obra estan portats una mica a l'extrem, no gaire.
Sí. Ostres, però això crida l'atenció, eh?
I de fet, és un fet que quan surts i el públic parla amb tu, molta gent et diu, ostres, és que jo m'he trobat en una situació similar, o he vist això, o he viscut... I fins i tot en ambients de treball molt diferents del que es plasma a l'obra. Però és fort, eh? Tu pares a pensar i dius, ai, quina por.
Clar, clar, parleu de coses bastant habituals, com els team buildings aquests que es fan a empreses, que una mica...
Que et pots sentir identificat.
Exacte.
No? Que pots dir, ostres, jo és que això la meva empresa ho han fet, no? Mm-hmm. I d'aquesta manera, no sé, Felipe, tu com ho veus? O sigui, per què ens costa tant, no, a vegades? O fins i tot, creus que ens hem passat una mica de frenada amb aquest bon rotllisme, no? De motivar el bon rotllisme, de que tothom ha de ser feliç, de que hem d'evitar, no? Estar sí. Tristos o ratllats, o, ostres, que un dia tens un mal dia. Doncs pots tenir-lo un mal dia, no?
Perfectament. I d'aquí subtítol de l'obra, no? Que és la tirania de la felicitat, no? Aquesta obligació, no? De ser feliços i d'estar sempre bé, no? I que jo crec que és això. Per exemple, hem començat avui i has demanat si érem feliços, no?
Sí.
Què hauria passat si jo hagués dit, no, que no sóc feliç, no? Mm. És un moment molt incòmod, no, per tothom, i jo crec que és això també. Vivim en una societat en què estem obligats a ser feliços, no? I jo crec que aquesta imposició és molt violenta, no? I passa, i és real, no? Com diu la EU, s'ha documentat i és real. Ha passat, ens ha passat a tothom i passarà, no?
I és com que vivim una època que l'educació emocional... O sigui, sembla que hi hagi més educació emocional, però, en canvi, en aquest sentit, no som capaços d'expressar com estem malament des d'un lloc real, no? És sempre com des de... des d'un lloc alegre, com estàs? Però expressa, no? I com es trenca aquesta dinàmica? Vosaltres que esteu immersos en...
Jo no sé com es trenca, però el que sí que m'ha vingut al cap quan estaves tot just plantejant el tema és que hi ha més educació emocional, sí, se'n parla més, però també penso que hi ha molta més frase feta i molta cosa donada per suposat, no? Aleshores, es dona per suposat el que és bo i com hauria de ser i com s'ha d'estar, i de vegades li diem això educació emocional i no sé si és conducció emocional o no sé com dir-li, no?
Però... És molt de postal,
sí.
També.
Sí, no?
És molt un bon rotllisme de postal, per quedar bé a la foto, no? O per quedar bé en el cas de les xarxes, no? Es parla molt de que Instagram és com... Per exemple, dic Instagram, per posar un exemple, però només pots ensenyar lo guai que és la teva vida, no? Ningú ensenyarà, pues, oi, vaya dia de mierda, que no he hecho nada, saps? O sí, algú que tingui un sentit de l'humor guai i tal, però en general, no, en general ensenyes tot allò que et va molt bé i tot allò que és molt guai.
Tal qual. Mm. I tu en quin moment escrius aquest espectacle, no? Hi ha algun, potser, algun, no sé, alguna cosa que t'inspiri o alguna necessitat també fins i tot de denúncia, no? De dir, ostres, del sistema en què vivim.
Sí, bueno, això neix, aquest text neix com un encàrrec que em fan de la Sala Fènix, la qual regenta, és un dels regents del Felipe. És un encàrrec, em fan un encàrrec de que volen una comèdia, però que tingui contingut crític i social, que és el teatre que jo faig, no pot estar exempt de tot això, i a partir d'aquí, ells vam arribar a aquesta cosa del món laboral i del consum i aleshores vam arribar a això, no? A aquesta obligació de ser feliços i un lloc on se suposa que has de ser feliç. Jo vaig veure també una notícia d'un lloc que existeix a Madrid que es diu Dopamineland o alguna cosa així. O sigui, sí, sí. Sí, sí, és real. És que per això dic...
Aquí a Barcelona també n'hi ha una.
Ah, també n'hi ha una?
Sí, però...
I què és això? Què passa ahir? A ser superfeliz. I em va semblar molt fric i dir, hòstia, tu entres ahir, és una hora i media superfeliz, vinga, ja, corre, ser feliz. I
que em semblava com... incomoda i tot, no?
Sí, em semblava molt violent. I després, clar, jo sempre crec que aquesta imposició de la felicitat té alguna cosa de portar-nos cap a un conformisme i a treure'ns la rebel·lia, perquè no ens rebel·lem i perquè estiguem mansos. Llavors això és el que a mi em fa cringe, que diuen ara, de tot això.
Total, i una sensació que vam comentar al sortir de veure l'espectacle ahir era això, o sigui, és una comèdia, rius, i rius molt tota l'estona, però jo vaig tenir més d'un moment una angoixa, una ansietat de dir, no puc sostenir aquest ànim a...
aire.
Sí,
no?
Agraïa molt els crits de cop de l'espant, prou d'aquest moment, no? Anem a enfadar-nos una mica amb això. I siga com a públic, reps aquestes dues coses, no? Que no sé si era ja la intenció de l'obra, no? De riure, però a la vegada ho vius amb certa angoixa. Jo crec que també perquè tenim com molts referents d'aquesta... impuls de sempre alegria, i llavors fa aquesta doble sensació, no?
És així, és el que buscaves, o no?
Totalment, absolutament. Sí, a més, l'alegria i la ràbia tenen una energia molt semblant, en el fons, per mi, al meu entendre. O sigui, que sí, tant. No és un riure innocent el que es busca, és un riure de punyetero.
I com ho viviu vosaltres, Felipe i Adriana, de fer-ho? Després de fer l'obra, com us quedeu vosaltres?
No? molt cansats. Sí, de contenida i
no,
tot el temps.
Ostres.
Sí. Però també molt, molt descansat. També, no? Sí, perquè al cap i a la fi ja surt tot i jo crec que... És com una expiació, no? També de moltes coses, i és molt divertit, és super divertit fer aquesta obra. Bueno, ja ho heu vist, no?
Sí,
que
sí,
que era com...
I l'Adriana canya, eh?
Sí, sí.
Canya,
sí.
Canyita, eh?
Bueno, és el que toca,
és el que em demana, no?
És el que em demanen, sí. Però sí, no, i quan realment, o sigui, quan estàs, el dia que hi ha més canya i que estàs a tope i que... és divertit, en realitat, és divertit estar dins fent això. Clar, després penses, ostres, és heavy que això estigui... Vull dir, no és heavy perquè és la nostra feina, lògicament, no? Però sí, no, és divertit.
I just també, Cesc, una de les coses que comentàvem després, perquè era molt bo quan el Cesc, bueno, passaven coses a l'obra, a Dopalan, a la Villarroel, i el Cesc, això després ho comentem, però és curiós perquè és això, perquè és una obra que juga, que ho vam comentar justament, que és que juga amb aquest humor que dèiem, amb aquesta ironia, aquest somriure, no? Que després dius, ostres, però me l'han colat ben bé, no? Criticant aquest sistema, no, Cesc, com vivim. Sí. I d'alguna manera us volíem preguntar també si creieu que l'humor, no sé, tu com a dramaturga de l'obra, és la manera més efectiva, creieu, per fer arribar el missatge al públic, per fer arribar el missatge que tu volies transmetre amb aquesta obra, o no?
Per mi sí. A més, jo sempre sóc una gran defensora de les comèdies, perquè la comèdia és com un gènere menor, no? Es considera el teatre bo i després una comèdia,
sí,
no? I és com... I això és, ho trobo que és horrorós, perquè una bona comèdia és molt empoderadora. És a dir, un drama que està molt bé, i guai, vull dir que res a dir, però un drama pot arribar a portar-te fins i tot a una energia baixa de victimisme, d'hosti, que malament ho passem. En riure't d'una situació et dona un poder, riure't del poder és el pitjor que se li pot fer. És el pitjor, bueno, a part d'enderrocar-lo del tot, ja directament. Yeah. Però sí, és total, és alliberador.
El Felipe, volies dir alguna
cosa? No, sí, que jo l'he demanat a la meva filla, que té 16 anys, amb qui s'identificava, no? Mm. I s'identificava amb mi, però em deia...
Que bona aquesta.
Sí, però em deia, però jo li contestaria tot el temps i altres coses. I quan estic veient l'obra... Estic pensant i estic contestant a la guia tot el temps, pensant en el que... I això té a veure amb el que diu la EU, no? Que és com empoderador, no?
Sí.
Perquè dintre li està donant a la gent com un sentiment, no? I una sensació i també de, com entrenant la ment, no? per la situació, no? I és molt interessant.
Que bonic, perquè al final és això, o sigui, un dels grans objectius del teatre també és com... que li passin coses a la gent, no? Mobilitzar-los. I precisament amb aquest tema... bueno, que fa la seva funció, Laura, en aquest sentit.
Sí.
Llavors, ara, aquí potser em tiro un triple, aquí... vaig a preguntar-vos, la cançó que sona al final...
La que està sonant ara.
La que està sonant ara... Sí. Que ara s'acaba.
El moment ideal
radiofònic.
L'heu reconegut, no?
Sí.
La Daisy Bell. És també una cançó que sona 2001, és que just la vaig veure fa res, 2001 Odissea en l'Espacio, i quan la vaig sentir dic, uau, han fet servir aquesta. I la vaig com relacionar en el sentit de que en aquell moment a la pel·lícula, quan sona aquesta cançó és quan la màquina es deshumanitza, d'alguna manera. I vaig fer la connexió i vaig pensar, clar, que d'alguna manera... També m'han explicat que ens deshumanitzem amb aquesta... Ens desconnectem de la nostra persona amb la tirania aquesta de la felicitat i de l'alegria, no? Hi ha alguna... O sigui, és una teoria que m'he inventat o podria...
Doncs és que això, saps què passa? Que això, o sigui, clar, aquest espectacle jo l'he redirigit una mica, i sobretot actualment per la Villarroel, però el director original, el del muntatge original, és el Sergi Pompermayer, i aquesta, i pot molt ben ser, segur que no és una tria a l'atzar, seguríssim, i encaixa absolutament amb això que dius. O sigui, el mimetitza, aquest treballador que es mimetitza, que el que l'obliguen a mimetitzar-se amb l'empresa, al final és el que dèiem abans de no ser una veu contestatària que apareix allà de cop discordant, no? I té tot el sentit, clar, òbviament. Quan més massa ets, menys idea única tens.
Clar. Deixeu-me, perquè és molt interessant tot el que esteu dient, i aprofitant que tenim el Cesc, que, com ja sabeu, doncs és guionista del programa i també actor, aprofito i us ho plantejo els quatre, no? Si, seguint amb aquest fil de la tirania de la felicitat que expliqueu a Dopalant, si això creieu que vosaltres, o ho heu viscut d'alguna manera també al sector teatral, no? Aquesta necessitat de estar treballant... Mira, m'agraden les... Veu ja. Unes... O sigui, parlen per si soles,
sí,
eh?
Sí, hi ha hagut unes mirades cap amunt.
Qui té ganes de començar a parlar? A veure...
L'Adriana.
Home, bueno, si podíeu... No.
Si voleu, no?
Jo penso que sí. Penso que tots... Vull dir, penso que és una cosa de totes les professions, sí. Però és evident que... I abans, per exemple, que parlàvem a les xarxes, no? Aquesta necessitat d'estar sempre dient que estàs treballant, no? I de la cosa més petita que facis... No, però jo estic fent aquí, i ara hem vingut aquí i hem fet fotos, estem a la ràdio.
Sí.
Vull dir, això és una realitat, i en el nostre sector jo penso que... En tots, no? Però en el nostre, que és el que més conec, és aquesta cosa de la feina, crida més feina, i has d'estar tota l'estona simulant que, uau, que bé que et va, no? I això és una pressió molt horrorosa i molt lletja, i que, a més, és que no és la realitat de la professió. Vull dir que o ho és per un percentatge molt petit de gent.
Però s'hi ha convertit una mica, no? És com que les xarxes són l'aparador... Sí. I, per tant, tu ets el que facis a les xarxes.
Totalment.
I és terrible. Mm. És terrible, perquè t'obliga a una cosa... A mi, personalment, és una cosa que m'entristeix profundament. Tinc les xarxes més descuidades que no...
Ja en som dos, sí. Sí.
Però perquè no...
No et neix.
No em neix, i m'entristeix posar-m'hi. Mm. Però penso, ai, no sé si...
És que esteu tocant aquí un tema clau, perquè jo estic una mica en crisi. Jo tinc una crisi existencial
amb
tot això.
Amb això?
Sí, perquè penso que estem cada vegada vivint una vida més irreal, més 1984, més orwelliana, jo ara, per exemple, que ara, d'aquí a... Quan acabi això d'Opalant i tal, jo fins la temporada que ve... No tinc més coses. I ara és com que em permeto dir... I quan em diuen, ai, què estàs? I en què estàs ara? Dic, doncs mira, ara hi ha això a la Villarroel, però després estaré els tants mesos que no fotré res. No tinc res, no sé, em posaré a escriure, però la veritat és que no tinc res, hi ha un buit. I ho dic, o sigui, fa un temps enrere hauria dit, bueno, no, tinc moltes coses, perquè la temporada que ve, no sé què. I ara, doncs, dic, doncs no em fa res, tio. Doncs ara no, d'aquí estaré uns mesos, la veritat, que en principi no tinc res. I com jo, tanta gent. O sigui,
tantíssima.
Tantíssima. La majoria.
La gran majoria, perquè sí. A més... Vivim en un sector que és molt precaritzat i que... La feina és molt limitada i molt compartimentada, no? Que és això, treballem durant un temps i llavors busca't la vida una mica. No?
El Felipe...
Que... El Felipe s'ho està mirant.
Sí.
No, no, jo crec que n'hi ha moltes coses que diu el seu personatge, el personatge de l'Adriana, que té molt sentit. O sea, vull dir que quan parla de tenir un propòsit, de fer sí, família, no? Sí. De treballar tots junts per un bé, un objectiu més gran i tal, té molt de sentit. El problema és quan aquest discurs s'utilitza per dominar, no? I per abusar de la gent, no? I per aprofitar-se, no? I no pagar o fer hores extras gratis i tal, i aprofitar-se d'això, no? Llavors, jo crec que n'hi ha un límit, hi ha un punt en el que jo crec que tothom volem treballar i tenir un sentit a la vida i ser una família en l'equip i en el treball i tal, però... quan això passa i es torna abusiu i violent, pues ja estem parlant d'una altra cosa. I jo crec que al teatre sí que aquesta línia es traspassa moltes vegades.
És aquest punt, no? Que és molt fàcil traspassar-ho.
A més, és que en aquesta professió hi ha un tema, tot just abans que preguntàveu, amb això del propòsit, que crec que té a veure amb el fet de que sigui una professió vocacional, no? Que moltes vegades, doncs, per aquest propòsit, o perquè tu tens un projecte que et vindria molt de gust tirar endavant, però encara no tens finançament, o ets una companyia emergent, o no ets una cara coneguda, o tot això a la vegada, i aleshores aquí fas hores que no vegis i col·loques totes les hores de la vida i moltes vegades hi ha moltes coses de moltes hores que s'han quedat en calaixos i al final és una arma de doble fil, perquè sí que és veritat que és bonic i quin gust que tenim una feina que t'aixeques i dius, jo vaig feliç a fer el que faig, no? Feliç.
Mira,
aquí està, és això, doncs, com tota la precarietat, però siguem feliços d'estar-ho fent.
Com a Ràdio Estel, que segur que sou una gran família.
Exacte, també sou una gran família.
Sí, sí, sí. No, això és així. Sí,
i som feliços, Mercè.
Som molt feliços. Però escolteu, aprofitant, deixeu-me també, encara parlant de la interpretació, Cesc, també, a tu també, eh? Però, clar, es dona molta importància, i de fet ho parlàvem també després de veure Dopalan, a la imatge i a la valoració dels altres. Estàvem parlant dels crítics. És que parlem amb els oients no ho veuen, però... clar, cosa que també passa a l'espectacle. Adopalan, no? Creieu que ens movem més pel que diran els altres que fins i tot pel nostre propi interès? O, no sé, l'EU té claríssim, jo crec,
jo crec,
no?
Jo crec que ens agrada dir que no, però jo crec que sí. Malauradament, moltes vegades, moltes més vegades de les que ens agradaria reconèixer, l'opinió externa exerceix una influència brutal en tot allò que fem. Malauradament, eh? Però sí... Sí, sí, jo seria hipòcrita si digués que m'és igual. A mi m'és igual el que diguin. No és veritat. A veure, no és veritat, perquè a més... Entre altres coses, perquè la meva feina és exposar-me i vull agradar, vull que a la gent li agradi el que ve a veure. Llavors, a partir d'aquí, un artista que digui que a mi m'és igual el que pensin, bueno, pues llavors... no sé, em sembla molt estrany que té igual.
Bueno, i perquè t'han de programar.
Ah,
i t'han de... No, vull dir, al final hi ha un punt que òbviament, és una necessitat, no? La cosa és com trobes aquesta forma de driblar, no? De jugar amb entre una cosa i l'altra, no? Entre fer el que tu... Quin és el teu convenciment i el que t'ha de donar de menjar i dir, bueno, t'han de programar, t'han de...
I pensava en l'espectacle, relacionant-lo amb l'espectacle, aquesta cosa de... l'angoixa que genera es trenca en el moment que el personatge li deixa d'importar als altres, no?, d'alguna manera. Que és com... No, sense fer spoilers.
Sí, sí.
Sí, he fet aquí un revolt. Però no és com quan deixes de pensar en els altres, també és quan surten també les coses més genuïnes. Evidentment, tenint sempre en compte el públic, perquè... No ho deixem de fer sempre pel públic, perquè el teatre sense públic no som res, però em fa la sensació que com menys pensem en què pensaran, ens surten coses més autèntiques i més nostres.
Jo crec que, bueno, no vull fer spoilers, però jo crec que per mi tot això passa quan surt la veritat, quan surt la seva veritat. I llavors ens trobem davant de la veritat, no? I podem parlar cara a cara què és el que realment és el seu desig, no?
El desig de l'Adriana,
sí,
no? El personatge de l'Adriana.
I podem parlar de que estem estem davant d'una manipulació i de que estem parlant d'un d'un discurs que és manipulador, no? Jo crec que en aquest moment és quan l'angoixa ja desapareix, no? Sí, i s'alibera i estem parlant de cara a cara, no? De poder a poder.
I
de,
agafa
de...
paraula, no? Sí. O sigui, l'angoixa es fa paraula,
sí, perquè
no?
Ah, estem parlant d'això, de veritat. Sí. I són els últims minuts ja sí. de l'obra, però quan surt la veritat, jo crec que és també sanador, no?, la veritat.
Potser, no sé, ara traient conclusions, és el que resol l'obra, no?, que quan som sincers les coses van una mica millor.
Sí.
No?
Sí. Sí, sí, és veritat, sí. O sigui, jo dic, jo és que sóc una mica... Jo sóc com que sóc... Crec poc en la humanitat, els estava dient ara. Tinc poca fe en la humanitat en general i sóc una mica ceniza. Però sí que és veritat que jo com a mínim com a creadora, a més, quan més he dit vaig a fer el que realment em ve de gust, jo què sé si agradarà o no agradarà, curiosament és quan més agrada després. Veus, i sí, sí, és perquè és l'essència al final. I és el que et fa única.
No? Això és com saps, tu que ets intèrpret també, no? Ho sabràs com quan és la gran diferència entre quan tu busques un resultat o quan et centres en el procés, no? Mm. Busques el resultat i no surt. T'oblides del resultat, intentes transitar el procés i et trobes amb el resultat. Vull dir, al final és una mica... No? És el mateix, on poses el focus, en el que està fora o en el que està passant.
Mireu, se'ns ha passat el temps volant.
Ai!
Què en dieu? Passa volant, també,
passa volant.
I sí, sí. Que és un pla perfecte per fer els caps de setmana i, sense dubte, també els dilluns i els dimarts, que també esteu a la Villarroel, a les 8 del vespre. Deixeu-me última pregunta, aprofitant que us tinc els quatre també avui al CES. Clar, una de les coses que defineixen també una mica és el que us dediqueu al teatre, és aquesta pluriocupació, el que abans també mencionava, que també mencionava, riuleu. Clar, tots tres heu estat intèrprets, tots... dramaturgs, directors, clar, d'alguna manera, aquesta sensació de remar molt, segur que l'heu tingut, no? I la pregunta seria també, no, Cesc, d'avui, la recompensa que entreus no sempre, no sé si vosaltres us ho heu plantejat, disculpeu, si està a l'alçada de l'esforç. O sigui, algun moment vosaltres, des d'aquesta vocació, no?, que deia l'Adriana, heu dit, ostres, fins aquí, prou, ja no puc més.
Sí. Sí, la sensació de llançar la tovallola... Sí.
I què passa després?
Que jo, en el meu cas, que sóc una enamorada de la meva professió, és la merda... Perdó, vull dir...
Digo.
És la merda, és una merda, però és així, és la trampa. Vull dir que és una professió que realment, quan et dona bons moments, són uns moments molt bonics i inoblidables. Llavors això és com la droga, enganxa. I perquè crec que al final val la pena. És a dir, el teatre ha de servir per alguna cosa.
Jo no tinc la sensació de que faig moltes coses, encara que faig moltes coses, sí. Però com al meu cap em dedico al teatre, i el teatre per mi és tot això, sí. I també és netejar la sala Fènix, i també és obrir la sala i memoritzar un text, i tot això, tot és teatre. Al meu cap només sento que em dedico al teatre, llavors estic tranquil en aquest sentit, sí. I evidentment que també n'han passat moments que eren molt difícils i sí que ho he pensat molt, sobretot
fins aquí.
Sí, fins aquí i ja està. I bueno, és un procés difícil, no?, de passar i bueno, s'ha de passar.
I cap endavant,
també.
No?
Sí, exacte.
Adriana,
sí.
Tu has tingut aquest moment o no?
Sí, moltes vegades, sí, i tant. Jo tinc una amiga que diu que em veu amb ratlletes, com els dibuixos animats quan corre.
Sí?
Sí, i és real, suposo que vull dir que com a molta gent, sí, és que jo, quan m'ho va dir, vaig pensar, jo,
és
de veritat,
això.
M'hi reconec.
Saps? És això, no?
Sí, però, i a més, i fa no tants anys, vaig passar per una situació també de poca feina, i de més, jo havia vingut de fora, jo sóc de aquí, però he estat vivint fora, i quan vaig tornar va ser com, uau, com t'ubiques aquí, i una sensació de no trobar res, i tant, que he pensat de tirar la tovallola, però no per tirar-la, per dir, bueno, és que si no es pot, no es pot, o sigui, és que potser ho hem d'assumir, però aquí estem.
Jo crec que si ens dediquem a això, fem el que fem, estiguem fent una altra cosa, mai deixarem de dedicar-nos a això, mai. Sempre hi tornes, d'alguna manera o altra. I si no, hi has estat. Però crec que els que ens dediquem a això ho fem amb tant d'amor cap a això. I és una cosa que ens surt tant de dins. A tothom, eh? Perquè amb tothom qui parles és així, que és impossible dir que no... que no t'hi dediques o que ho deixes, no es deixa mai.
Doncs no deixeu mai d'anar a veure Dopalant, a la Tirania de la Felicida, a la sala Villarroel, els dissabtes i els diumenges, a 1:15 del migdia, hora perfecta, i us ho recomaneu, us ho recomanem 100%, perquè, de debò, eh? Jo us haig de dir que és la meva primera vegada al Teatre al Matí, i em va agradar moltíssim l'experiència. Per tant, per això podem recomanar-la. I si no, ja sabeu que els dilluns i els dimarts els trobareu a les 8 del vespre. Felipe, Adriana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut avui al Fabricació. Gràcies, Cesc, també.
A tu, Mercè.
I vinga, que nosaltres seguim, continuem endavant en aquest dilluns al Fabricació, fem una petita aturada de res i parlem del món amb l'Òscar Mateos.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina. Els dies 16, 17, 23 i 24 de març a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Au,
au. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Que passen de 4:45 de la tarda. Sabeu que els dilluns, després de repassar l'actualitat de la setmana amb Pau Massip i els companys de Verificat, ens agrada posar un ull també al mapa del món per analitzar doncs, aquesta actualitat internacional que ve molt cargada i intensa. I per això avui ens acompanya aquí l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Òscar, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Ben tornat a la Fabricació pròpia. Deixa'm, primer de tot, Òscar, que avui ho hem recordat també d'alguna manera amb la gent de Verificat, que cada dilluns els truquem. Clar, 11M. Jo l'altre dia em deien 20 anys.
20 anys. És al·lucinant.
És que és al·lucinant, del fatídic atemptat a Madrid, el pitjor atac jihadista a Europa, amb un balanç de víctimes molt dolorós, 192 persones... Sí, sí. Que van perdre la vida i, clar, i unes 2.000 que van resultar ferides. Recordem aquest moment.
Vi que se me escapaba el tren y por inercia salí corriendo a montar. Y monté.
Al cerrarse las puertas, escuchamos un estruendo muy grande.
Nos caímos todos al suelo, empezó a salir humo. Como pude, me bajé del vagón. Miré hacia mi derecha y mi sorpresa fue que vi un vagón reventado.
Estoy en el arcén y el vagón que tengo a mi izquierda y en el que me acababan de bajar explota.
Lo que pensé era salir de allí.
Salir d'allí. El que estem escoltant de fons és el tràiler del documental 11M, sí, disponible per ser a Netflix. Òscar, d'alguna... O sigui, més enllà de la polèmica sobre l'autoria, que ja n'hem parlat avui, quines diries tu que han estat justament, no, les principals conseqüències d'aquells atemptats pel que fa al panorama internacional?
Pel que fa al panorama internacional, és difícil dir-ho perquè al final... El que va succeir a Madrid estava inserit en un context molt determinat, post-11 de setembre, després de les intervencions militars dels Estats Units, a l'Afganistan i a l'Iraq, no? I en un context on el jihadisme, diguem, anava guanyant força. Després vindrien els atemptats de Londres i vindria Bataclan molts anys després, no? És a dir, era un context internacional on, diguem, el factor terrorisme internacional de tipus jihadista, doncs, començava a jugar un paper molt, molt determinat. I fins a dia d'avui, el que passa que és veritat que en els últims anys potser doncs, aquest factor, tot i que en alguns territoris, com a l'Àfrica subsahariana, per exemple, doncs sí que en algunes regions ha tingut, no?, doncs, una amplificació d'aquest fenomen. Estic pensant en el Shabab a Somàlia, o estic pensant doncs, en unes rèpliques del que podria ser, però amb unes característiques molt determinades i que no tenim temps de desenvolupar. El Sahel, per exemple, que és una regió, la Unió Europea i França en particular, estan intervenint des de fa molts anys amb molts, molts problemes, però jo sobretot diria que va tenir una gran repercussió a efectes interns, a efectes estatals. És a dir, jo crec que és el punt d'inflexió, a més del drama que ha suposat, del que moltes famílies encara avui dia doncs, evidentment pateixen, una onada de polarització que crec que inaugurava una nova etapa política, una etapa política que continua fins a dia d'avui. És a dir, les ferides creades, no?, de desconfiança entre determinats partits polítics, entre també l'ús de la desinformació, que va ser un element important durant aquells dies, no?, tal i com després s'ha sapigut i s'ha reconegut, no?, doncs molts elements que en el fons continuen tenint una onada expansiva a la nostra política a dia d'avui, a la nostra realitat. I a nivell internacional, doncs, diguem, és un esdeveniment molt important que s'inseria en un context molt més complex, no?
Clar, és que fixa't, tu ara estava fent memòria i pensava, és que va ser, si no m'equivoco, Òscar, estem parlant de 20 anys enrere, a l'11M, a pocs dies d'eleccions, pot ser, a Espanya.
Faltaven 3 dies, si no m'equivoco.
3 dies, amb Aznar, sí. No?
No, Aznar ja no es presentava, es presentava Rajoy i es presentava un candidat que ningú donava, diguem, res per ell, que era José Luis Rodríguez Zapatero.
És correcte.
Però és veritat que unes enquestes que el Partit Popular tenia molt a favor... Molt a favor per guanyar, per revalidar la victòria, els atemptats van donar la volta perquè, d'alguna manera, van mobilitzar molt votant, que segurament no pensava votar, i que va entendre que aquells atemptats tenien un vincle amb el que havia succeït un any abans amb la intervenció a l'Iraq, on la societat espanyola s'havia, diguem, negat frontalment, no?, a que Espanya hi participés, i molta gent doncs, va votar en una clau també, no?, doncs, del que allò suposava. No? I d'aquí que durant aquests 3 dies aquella polèmica, no?, on avui dia, en aquests dies també estan sortint reportatges, no?, doncs el govern encara, el president José María Aznar, també doncs, intentés obrir aquella segona via, que deia, no?, hi ha dues vies d'investigació obertes, la d'ETA i la del jihadisme islàmic. El cas és que aquí es vivia una realitat molt anòmala, perquè The New York Times, Le Monde, tots els diaris internacionals, al cap d'una hora ja estaven dient que els atemptats tenien el segell de l'islamisme, és a dir, del jihadisme fonamentalista, no? I, per tant, en cap moment pràcticament van mirar a la viadeta. I aquí es va obrir la polèmica i amb aquest intent que es va percebre per part del govern d'estirar la possibilitat d'ETA per fer una lectura més en clau interna, perquè sabien que si hi havia una lectura més en clau de, diguem, del jihadisme, els hi podia passar una factura electoral relacionat amb la intervenció i amb el suport que Espanya va donar a la intervenció a l'Iraq un any abans, no?
Avui s'han organitzat actes per tot Espanya, recorda les víctimes i dels seus familiars. Òscar, l'amenaça jihadista continua sobrevolant a Europa?
A veure, és un tema molt complex, no? Perquè l'amenaça jihadista respon a molts factors molt complexos que a vegades s'intenten simplificar i que a resolució de conflictes i a l'anàlisi de conflictes intentem sempre posar elements contextuals que ajudin a entendre les arrels, no? Que moltes vegades tenen a veure doncs, amb factors vinculats a l'exclusió social de determinats col·lectius que tenen a veure amb factors molt més complexos. S'acostuma a fer una anàlisi molt simplista d'allò que és el jihadisme. Sens dubte, continua sent un factor important a Europa, tot i que, efectivament, diguem, les repercussions post-11 de setembre, ja no només les de Madrid, sinó molt abans, van ser, doncs, diguem, una mirada molt més securitària de tots els estats europeus i occidentals, en general, cap a la política interna i cap a la política internacional. I això ha fet, doncs, moltes vegades, clar, sistematitzar molt més doncs els instruments que es tenen per poder controlar doncs, fenòmens d'aquest tipus, la intel·ligència que d'alguna manera intenta doncs, preveure d'on poden venir els focus de problema en aquest sentit, i sens dubte, tot i que a vegades doncs, han desbordat no, les pròpies capacitats de molts estats per poder reaccionar davant d'això, el que hi ha hagut és una sistematització de molts d'aquests instruments. Continua sent una amenaça? Sí, però també hem de tenir en compte que quan ens posen sobre la taula les causes de mortalitat a Europa, per exemple, podríem veure com hi ha molts elements molt més preocupants que aquest, no? Segurament, tot i que és un tema preocupant i no cal relativitzar, s'ha sobredimensionat i, per tant, cal posar en un context també determinat, no?
Mira, ajuda'ns també a posar en context, perquè aprofitem que tenim l'Òscar Mateus avui al Fabricació, a l'Espai Mapamundi. L'Òscar és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna. Una setmana més, de fet, cada setmana ens veiem obligats a continuar parlant del conflicte a Gaza. Òscar, no s'ha aconseguit l'alto al foc i comença el ramadà. Quina és l'última hora del conflicte, ara mateix? Quina és l'última notícia que, per exemple...
Segurament, heu seguit més aquí avui, no?
Estàs seguint?
Durant aquest dia, vaig seguint tot el que puc. Pràcticament l'actualitat internacional està molt ocupada per el que està succeint a Gaza. I la realitat és, en primer terme, a efectes humanitaris absolutament dramàtica. El que s'està vivint allà, les imatges ahir... les pròpies imatges proporcionades pel govern israelià d'alguns sectors de Gaza eren el d'una població famèlica que s'està morint de gana en una situació veritablement greu que algú comparava inclús amb el gueto de Varsovia a moments de la història molt fosca. El que està succeint és d'una gravetat extrema. Netanyahu ha dit que inclús no, està disposat a fer una invasió i una ofensiva a Rafah malgrat els Estats Units de Biden es puguin oposar a un determinat moment, perquè Biden, doncs, evidentment, que és qui dona d'alguna manera una cobertura implícita i explícita amb armes i suport logístic a tot el que està passant, també suposo que comença a veure com una part del seu electorat més jove està qüestionant cada cop de manera més important el que està fent els Estats Units a Gaza. Pensem que a pocs mesos de les eleccions les manifestacions a molts indrets dels Estats Units són cada cop més importants, que inclús estan liderats per la pròpia comunitat i població jueva, i que el votant jove, sobretot de les ciutats, més urbà, és el que està posant en qüestionament tot això, i que les eleccions li aniran de... molts pocs vots, segurament, a Biden, i, per tant, és un tema que segurament està erosionant la seva credibilitat, no?
Mira, que justament aprofundim ara, també tornarem a parlar de gas, o intentarem que se'ns tira el temps a sobre, no? Però, Òscar, tu apuntaves, no?, aquestes primàries dels Estats Units. Què se't passa pel cap, ara que tu deies, Biden, no?, que pot guanyar freca amb Donald Trump. Imagina't si surt Donald Trump.
Home,
fins a quin punt, no?, sí, canvia geopolíticament tot el panorama ara mateix, centrant-se també en Gaza, en tot el que està passant?
L'escenari és molt volàtil i molt, molt impensable fa uns anys. Per tant, ja estem en una situació, diguem, molt impensable, no? Segurament, si guanya Trump, que així ho estan donant pràcticament gran part de les enquestes, diguem que això afegeix encara més incertesa i més disrupció. En el cas de Gaza, és evident, és a dir, més carta blanca per Netanyahu per poder portar a terme doncs, tot allò que té a veure amb la seva relació amb la població palestina, per tant, quedaria més lluny un acord negociat o pressions d'algun tipus que permetessin una solució diferent a la que, doncs, a la que existeix ara mateix en aquesta part del món, no? Però, sens dubte, afegiria molta més disrupció. No parlem d'Orient Mitjà, només. Recordem que Trump té un enorme efecte multiplicador i amplificador del seu missatge, diguem, a multitud d'indrets. Després de Trump van venir Bolsonaro, van venir molts dirigents que s'han sentit més empoderats i amb més força per tenir doncs, aquest discurs, no? Doncs, una mica desafecte absolutament de tot. No? I a més, evidentment, afegiria molta més imprevisibilitat a aspectes que avui dia són importants, la relació amb Xina, la relació amb Iran, el tractat de no proliferació d'armes nuclears, és a dir, elements molt importants que amb Trump van anar a pitjor, malgrat la política exterior nord-americana és la que és, ja sabem, no? Doncs que, però, sens dubte, Trump el que afegiria és molt més desacomplexament en el tractament de coses que avui dia són molt sensibles i que ens situen en una conjuntura i en un escenari molt greu. A més, tenint en compte també la relació o la situació d'Europa amb la pròpia guerra d'Ucraïna o la relació o la dependència que té Europa precisament en aquesta guerra, no? Respecte als Estats Units. És a dir, una situació molt complicada.
Deixa'm tornar un moment a Gaza, perquè recordem que Open Arms, per això et preguntava si tenies una última hora, no? Té a punt un vaixell amb unes 200 tonelades de menjar i ajuda humanitària a Gaza. Se sap si a aquesta hora ja ha sortit? Tens coneixement del port de l'Arnaca, a Xipre?
Sí que estava doncs, això, a punt de...
A punt de sortir, sí. Però encara no...
Però no sé més, no tinc més informació al respecte. En tot cas, inclús els Estats Units, no?, han anunciat que construiran un port proper per poder també subministrar ajuda humanitària, no? La situació humanitària és d'una gravetat de caràcter històric del que estem vivint. I el silenci de molts dirigents, en part també, no? Jo crec que ens aboca i ens explica per què en altres moments de la història hem tingut episodis tan foscos, no? Per què ha passat el que en determinats moments ens hem preguntat com pot ser com a humanitat doncs, succeís el que va succeir doncs, durant la Segona Guerra Mundial o durant altres moments. Estem, jo crec, que en un moment en una conjuntura d'un paral·lelisme similar. És a dir, estem parlant de més de 30.000 víctimes mortals en poc més de 140 dies i amb una realitat que està portant a l'extrem de la inanició, tal i com les agències humanitàries estan dient, a milers i milers de persones. Estem parlant de centenars de milers de desplaçats. La situació és d'una gravetat extrema, no? I, per tant, sí que és veritat que el silenci doncs, contribueix a una certa complicitat del que està succeint. No?
Òscar, deixem també aprofitar, abans hem parlat una mica, però un altre país que en aquest cas, ara parlàvem dels Estats Units, a les primàries, però un altre país que ja han passat per les urnes, la seva població és Portugal, ha vençut la dreta per la mínima, amb un 18% de vots per l'extrema dreta. Quina lectura en fas, tu, d'aquests resultats? És un país que, ho dèiem a l'inici del programa, que històricament doncs, havia aconseguit, sobretot, mantenir aquest pols, no?, dels radicalismes.
Sí, doncs que l'extrema dreta va guanyant espai, que això és una avançada importantíssima pel que succeirà d'aquí 3 mesos a les eleccions europees, i que, sens dubte, és un element d'enorme preocupació pel conjunt de les institucions europees i pel conjunt del que pot passar al projecte europeu en els propers mesos. Un avenç substancial de l'extrema dreta a les institucions europees, al Parlament Europeu, d'aquí 3 mesos o menys, seria doncs, un cop molt dur en molts sentits, en la radicalització del discurs, en la relació amb qüestions molt fonamentals avui dia de política exterior i del paper que juga la Unió Europea, com és, evidentment, Ucraïna, la crisi climàtica, la situació a Gaza, no? És a dir, que afegeix, no?, doncs, molta més incertesa. En el fons, Portugal és un escenari més on l'extrema dreta, doncs, doncs té implantació i sembla doncs, que ha vingut per quedar-se. No? És veritat que la magnitud que ha tingut, no?, doncs, en aquest cas concret a Portugal o altres països encara és limitat, però en alguns altres països, com a Itàlia, ho hem vist, doncs, doncs, ha arribat fins i tot al poder. El que pugui succeir també a altres països com França o Alemanya és igualment o més preocupant, no?, en aquest sentit. Per tant, incertesa sobre incertesa.
Ja. No? Fixa't que ara també anava a preguntar per les eleccions d'aquest cap de setmana que vindran a Rússia, que també ho hem comentat amb el company Pau Mastín, però no sé si vols fer, si vols afegir alguna cosa, si és que es pot dir alguna cosa sobre aquestes eleccions.
Bé, en aquest cas no estem parlant d'un règim on les llibertats són molt limitades o l'oposició està perseguida, no? Tot allò que puguem dir o parlar d'eleccions lliures, no? El que fa ratificar el poder de Putin, no?, en un context, doncs, també molt preocupant pel futur real del conjunt d'Europa, no?
Mira, deixem compartir amb tu també, Òscar, ens queden encara uns breus minuts, però llegia el diari Ara, diria que és fa dos caps de setmana, que s'havia fet un estudi i es preguntava, i justament, mira, m'interessa també preguntar-te com a professor de Blanquerna, no?, als adolescents, o potser els més joves, no?, deixem de banda l'adolescència, però és que l'estudi destacava que no, si ara tu preguntes quants són, ara que parlaves de les pròximes eleccions europees, i un percentatge, però baixíssim, sabien quin dia era, però desconeixem, no?, totalment. Tens aquesta percepció? No sé com ho viuen també els alumnes de Blanquerna.
Que Europa queda molt lluny. Vols dir o què?
Es confirma, no?
Segurament.
Perquè si tu ara, per exemple, no? Ja no parlo d'adolescents, surts al carrer, no?, i preguntes quan són les eleccions europees. Jo crec que poca gent t'ho sabrà dir, eh?
A més, normalment es fan coincidir sempre amb alguna altra data electoral perquè puguin tenir, doncs, més participació, però en general estem parlant sempre d'una participació bastant baixa. Són de les eleccions, no?, que celebrem, que tenen sempre, doncs, una repercussió i una participació més baixa. Ara bé, Europa cada cop té més repercussió en el conjunt de les polítiques que afecten les nostres vides. És a dir, que és a partir d'una certa ingenuïtat de com funciona avui la política. Hi ha àmbits de la nostra vida, de la nostra societat,
estan
que estan
veient aquests dies la revolta pagesa.
Per exemple, la política agrícola...
Agrària, agrícola
comú.
Sí.
Fa anys, diguem, que és una competència que tenen les institucions europees. I no només això, podríem veure que en altres àmbits, doncs, Brussel·les i les seves institucions cada cop juguen un paper doncs, més important. Però és veritat que el conjunt d'aquest projecte, la idea de la identitat europea, continua sent, doncs, una quimera en molts sentits. Hi ha qui diu, no, que el que més ha fet per la identitat europea són els Erasmus, no? I al final és veritat que l'experiència d'Erasmus és on milers, milions de ciutadans i ciutadanes d'Europa han pogut experimentar allò que significa ser europeu, no? Però les institucions europees, malgrat tenen una enorme repercussió, continuen sent percebudes com llunyanes, segurament com ens molt burocràtics i com institucions que tenen poca repercussió. En canvi, el que allà es decideix és d'una importància molt considerable i, per tant, faríem bé, no?, tenir més consciència del que
tenir
suposa.
Tenir aquesta consciència,
no?
Per què creus que continuem, no?, tan allunyats no?, d'aquesta consciència i d'aquesta identitat europea, no?
Jo crec que perquè, al final, la política que afecta la realitat que afecta les nostres vides, la percepció és de que són coses més properes, que el conjunt, no?, de la dinàmica de la política que també, doncs, d'alguna manera discuteixen els mitjans de comunicació, té una clau molt més domèstica, no? Que no pas tan europea, i per tant això fa amplificar més, no?, doncs, aquesta sensació de llunyania del que és europeu, no?, que en el fons és enormement important, no?
Per cert, eleccions europees a 6 al 9 de juny, depèn de cada país, d'aquest 2024, eh?
Correcte, sí, estem a pocs mesos, no? De fet, el Parlament Europeu està començant ja a tancar, després de Setmana Santa, pràcticament, la seva activitat clourà, i a partir ja del maig comença la campanya, no?
Òscar, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per parlar-nos del món aquí al Fabricació Pròpia. Hem comentat el món, com dèiem, amb Òscar Mateus, doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquerna. Que vagi molt bé, Òscar.
Igualment, gràcies.
Vinga, fem una petita aturada per les notícies i tornem a la recta final del programa.